Tal com hem explicat, ens acompanya l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. Senyor alcalde, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Com prova l'any nou?
Bé, molt bé.
I els pròxims 4 anys, en el supòsit que tingui un novament l'encàrrec de dirigir la ciutat, com se'ls planteja, senyor Hereu?
Doncs, per un cantó, molta feina, perquè tenim molts projectes per tirar endavant, fer-los realitat, i després marcar alguns accents nous a la ciutat.
Quins són aquests accents nous?
Doncs crec que és una ciutat que ha tirat endavant de manera molt brillant una transformació física de la ciutat i, per tant, el paisatge físic de la ciutat ha millorat amb un urbanisme molt potent. Crec que el posicionament de la ciutat, amb algunes mancances, però des del punt de vista internacional és important i, per tant, és una ciutat capaç de generar prosperitat, de traure interès, i crec que ara el gran repte és saber convertir tot això en un motiu perquè la cohesió social de la ciutat també millori. I crec que podem i tenim una conjuntura per encarar aquest repte. Barcelona crec que té una bona cohesió, comparativament amb moltes ciutats. Les ciutats són com teixits que en molts llocs del món occidental, ja no dic del món en desenvolupament, es desfilen, i per tant els que aspirem a que les ciutats siguin, a part de ciutadans o habitants que viuen un al costat de l'altre, que tinguin nexes en comú, que generin una bona convivència, que tinguin una certa vinculació, per això treballar per la cohesió social jo crec que és important. Barcelona la té bastant bona, però crec que cal preservar-la en moments de canvis importants.
No seria també el moment, així a mig i llarg termini, perquè els barcelonins tornessin a Barcelona? És a dir, la població de la ciutat pot augmentar en la mesura que augmenta la immigració, però que els barcelonins que no s'han pogut pagar el viure a Barcelona, no seria el moment d'intentar que tornessin?
Barcelona està sofrint ara està disfrutant d'un increment de població des de fa un temps, motivat sobretot, no només, però sobretot per la immigració, i certament un dels objectius crec que seria augmentar el nombre de llars, el nombre d'habitatges que hi hagi a la ciutat de Barcelona. Barcelona és curiós perquè havia perdut durant molt de temps població, però en canvi ha augmentat molt en el nombre de llars. O sigui, hi ha un canvi en l'estructura demogràfica social de la ciutat per molts motius, Des de les ruptures de nuclis de convivència, de famílies, fins al que molta gent escull, o famílies monoparentals, o viure sol. A vegades és una opció escollida, a vegades esdevé una persona que esdevé vídua o vídua, viu sola. Per tant, és veritat que a la ciutat hi ha hagut un gran increment de llars. Ho dic també per explicar que aquest és un dels fenòmens de demanda. Hi ha hagut molta demanda de noves llars i, en canvi, això és compatible amb pèrdua de població, a vegades. Crec que hem de guanyar en població i també en nombre de llars. I, en aquest sentit, jo també aspiro a que nuclis familiars, tinguin la forma que tinguin, efectivament, vinguin a Barcelona i s'estableixin a Barcelona, perquè sempre hem cregut en el centre d'aquesta ciutat. I, per tant, això és important, sabent explicar que el límit territorial del municipi de Barcelona té la seva limitació. I, per tant, també entenc que hem d'establir una estratègia també metropolitana entorn a l'habitatge.
Quants habitants té ara Barcelona?
Ara té 1.650.000.
Quants n'hauria de tenir per anar bé?
Crec que podríem guanyar, doncs, en els propers anys, podríem anar generant entre 60.000 i 100.000 llars noves. I, per tant, això es pot multiplicar normalment per dos, dos com a algo, i, per tant, bueno, tindríem unes 120.000 persones més.
Qui genera aquestes llars noves? Com ho faria?
Això ha de venir de la transformació d'alguns barris, que teníem teixit industrial, que, per sort, la nova economia, el que diem la ciutat del coneixement o l'economia del coneixement, fa compatible, a la vegada, guanyar amb nombre de treballadors, de persones d'ocupació, i això és compatible amb teixit urbà que té equipaments, que té residència. En base a això, jo crec que afrontem transformacions com és tota la llera del Besòs, el Bon Pastor, la Verneda, allà hi ha un procés de transformació, i després tot el que és la Marina. I, per tant, això més tenim el 13% de la superfície de Barcelona en procés de planejament nou, que vol dir transformació, i d'aquí generes nou habitatge i també, òbviament, nous equipaments, noves zones verdes. Això hem de construir-ho I aquí jo el que dic, de manera molt important, és hi ha moltes polítiques estructurals sobre habitatge que corresponen a estat, a governs autonòmics. Des del món local, nosaltres hem de proveir sòls, i això a Barcelona podria dir és que és impossible. No, no, és possible amb la seva limitació, és molt més fàcil en un àmbit metropolità, però hem de generar sòl i després inversió pública per generar cada any, de manera regular, un estoc d'habitatge que en diguem assequible. Jo hi crec en oferir cada any alguns milers, no molts milers, no es pot oferir allò, molts milers, però 2.000, 3.000 habitatges assequibles, protegits, per de règim especial, de règim concertat, que en diem, per tant, que pugui accedir també una determinada classe mitjana, que també es veu molt allunyada del mercat lliure. Això jo crec que és molt important. A la vegada demanaria que altres governs tirin endavant mesures més estructurals. Jo no puc influir en el que el lloguer guanyi pes en l'habitatge. I, per tant, espero que dels plans d'habitatge de l'Estat i del Govern de Catalunya, efectivament, el lloguer vagi guanyant un determinat pes. Perquè un dels problemes d'Espanya és que tenim un percentatge de propietat elevadíssim, molt més elevat que la resta de països europeus.
Entenc, per tant, que la mirada cap a Barcelona dels pròxims anys que fa l'alcalde, que projecta l'alcalde Jordi Hereu, no és tant ja la dels grans esdeveniments, es diguin Jocs Olímpics o es diguin Fòrum, sinó una mirada introspectiva, la de dir, aviam com podem millorar la cohesió, aviam com podem créixer en població, com podem oferir mercat protegit d'habitatge.
Sí,
no hi ha un gran esdeveniment, no hi ha una gran pastanaga que tiri endavant la ciutat pels pròxims 4 anys.
No em faci escollir entre la dinàmica del gran esdeveniment i la gestió de la quotidianitat. Miri, si va a un dels ponts que travessa l'àmbit de la Sagrera i de Sant Andreu, va allà al mig del pont, mira allò i diu això s'ha de transformar, no? Bueno, doncs transformar això és un gran esdeveniment per la ciutat. Per tant, tenim encara reptes de transformació física de la ciutat. I jo no descarto que en el futur puguem generar quelcom que sigui una excusa per fer un nou pas endavant. Però el gran esdeveniment és això que jo li acabo d'explicar. És a dir, el gran esdeveniment, i això no vol dir ser només introspectiu. Nosaltres, el posicionament mundial de la ciutat de Barcelona, jo no ho contraposo amb la gestió de la quotidianitat.
Aquest el donem, diguéssim, per establert i per
mantenir-lo. Exacte. El que li dic és que el seguirem treballant activament perquè és quelcom que un no se'n pot oblidar. Les ciutats competeixen entre ells, entre elles, i per tant, un ha de sempre esmerçar i invertir en tenir aquest posicionament. Ara, la millor manera de projectar-se al món és, des del barri, des d'allò que és més proper, mantenir aquesta vinculació entre el ciutadà de Barcelona i un projecte de ciutat amb el qual vegi que se sent identificat. Home, perquè li aporta... Efectivament, les ciutats sempre tenen aspectes de duresa, però que també li aporten aspectes de qualitat de vida i de cohesió.
Alcalde, fins on vostè sap, l'any 2007, aquest any que acabem de començar, arribarà el TGV a Barcelona?
Jo faig cas i he de fer cas dels responsables d'aquesta infraestructura i, per tant, dono per bona la hipòtesi de que el desembre del 2007, ja no dic abans, a l'estació de Sants hi arribarà el tren d'alta velocitat. Sobre el tren d'alta velocitat, he de dir que repassant hemeroteques s'ha dit tantes vegades.
El 2004 havia d'arribar.
Dates, o inclús hi ha treballs dels 80 que ja també s'avaluava, no? Sí, sí. Però com a mínim el 2004... Home, doncs miri, li he de dir que jo sóc una mica... mantinc un escepticisme actiu entorn a les dates, i per tant treballaré perquè això esdevingui així, i no només que arribi a Barcelona, perquè sembla que l'arribar a Barcelona és una gran fita, i estic d'acord, però jo hi afegeixo una altra, i és que el tren d'alta velocitat ens ha de servir per connectar amb França, amb Europa. Per tant, ha de travessar Barcelona, ha de complir l'altre gran objectiu, que és la transformació en el nord de la ciutat dels àmbits que van des de Trinitat Vella fins al Clot. Necessitem això. Sempre hem cregut que havíem d'utilitzar la infraestructura ferroviària, la seva modernització, també per fer ciutat. I això és molt important. O sigui, no podem esgotar les energies en dir ja hem arribat a Barcelona, que és molt important, la connexió amb Madrid, sinó que després hem de seguir i connectar amb Europa.
Com estan seguint els futurs treballs de creuament de la ciutat? Com tothom sap, ara farà un parell d'anys varen viure la desgràcia que va fregar la tragèdia del Carmel. I això ens pesa a tots molt, suposo que vostès, que són els responsables, els que més. Quines garanties pot donar als ciutadans de Barcelona que les obres que faran per forar el subsol de la ciutat perquè la travessi el TGV es faran amb totes les garanties?
Doncs primer perquè l'Ajuntament de Barcelona estarà estructurant mecanismes on els tècnics que fan una obra expliquin amb llenguatge intel·ligible i rigorós als ciutadans tot allò que s'està fent. Per tant, estarem al costat dels veïns i veïnes de la ciutat perquè l'operador que ha de fer la inversió estigui en tot moment explicant. Necessitem confiar en que un pot transformar la realitat, fer obres amb plenes garanties de seguretat. Si no, una societat, un país, una ciutat, no podria fer ja cap procés de transformació. Per tant, la ciutat de Barcelona té experiència en fer obra pública. I després jo crec que altres operadors han après molt a fer obra pública en entorns urbans, que és més complicat, que requereix molta més explicació ciutadana, però necessitem confiar. I per això l'altre dia, aprofitant en que en els barris de Canyelles, a Nou Barris, justament comunicava amb uns túnels, allà s'ha fet durant 2 anys una immensa obra que no ha generat cap notícia perquè justament ha anat molt bé. I jo allà expressava la idea de dir necessitem tornar a recuperar la confiança en què es pot desenvolupar. Allà hi havia tots els representants veïnals de tots els barris, des de Trinitat Nova, el Verdum, Canyelles, i per tant ells havien viscut aquest procés satisfactòriament. Havien fet el seguiment de l'obra, se'ls havia explicat fil per randa tot allò que s'anava fent. Aquest és el model.
A vegades sento els veïns que es consideren afectats a l'Eixample perquè per sota casa seva passarà el TGV dient una cosa que penso, home, doncs no, doncs té sentit. Si el TGV no ha de tenir una parada al Passeig de Gràcia i va de Sants a la Sagrera, per què no fer-lo passar pel litoral? Ja sé que ara això ja no hi som a temps, eh?
És que jo amb això no vull anar a debats de fa 6 anys, perquè això seria retrasar. Hi havia 3 hipòtesis. Fa 4 o 5 anys ja es va arribar a un acord institucional de 3 institucions, Estat, Generalitat i Ajuntament. Necessitem tirar endavant acords que ja són ferms. I és molt important que hi hagi a Sants una estació i a la Sagrera una altra. El que al vell mig n'hi hagi una altra, o que no hi sigui, no invalida aquesta opció. Per un tema molt important, que voldria explicar. És impossible augmentar la capacitat de Rodalies, de generació de pas de molts més trens de Rodalies, que vol dir la mobilitat quotidiana, si no es fa un nou túnel a la ciutat. Per tant, el nou túnel el que fa és que allibera altres túnels ja existents a la ciutat i, per tant, en els altres túnels els hi permet incrementar molt la capacitat de Rodalies. Per això és fals el debat entre tren d'alta velocitat i Rodalies. A llarg plaç és fals en el sentit de que necessitem nous túnels perquè tot tingui més capacitat.
Entesos. És un objectiu del seu mandat acabar amb l'ocupació a Barcelona?
L'ocupació de...
Sí, l'ocupació d'edificis, d'habitatges, dels ocupes, vaja.
Per mi, tot fenomen social que afecti negativament a la convivència, que és el meu àmbit d'actuació, doncs certament jo vull treballar perquè no es dongui. Això no vol dir qualsevol ocupació, però jo demano major agilitat perquè un propietari, com per exemple una institució pública fem ara, doncs puguem obtenir i recuperar la nostra propietat. Jo no entro en el debat de fons sobre ús i propietat. És quelcom que a mi no em pertoca. Jo el que dic és que masses vegades i de manera creixent, l'ocupació està generant efectes negatius sobre la convivència. A mi, si no genera efectes negatius sobre la convivència, és un aspecte sobre el qual un privat, la justícia, tot el sistema ja es mourà. Llavors jo no intervinc. Jo el que demano és que puguem tenir major eficàcia si, sota l'excusa de l'ocupació, hi ha uns ciutadans que afectin negativament a la convivència amb el seu entorn. I en aquest sentit detecto que un moviment que havia estat i havia estat arrelat en certs barris fa 10 anys ha sofert un procés de desarrelament, de globalització també, I, per tant, en aquests moments el que percebo en molts barris és que gent que els havien vist amb simpatia fa uns anys ara et constaten i t'expliquen, sense cap apriorisme en contra, de que ells se senten diguem, afectats negativament.
Els de la Macabra no estaven mal vistos, pel que tinc entès. Aquí va actuar el propietari, això sí.
És que aquí va actuar al cap d'uns anys el propietari i, per tant, és una sentència judicial. I, per tant, també li he de dir, allà hi havia aspectes positius, com és una activitat cultural, sobre la qual nosaltres tenim l'estratègia de trobar àmbits de creació, i això és el, això és l'aposta al dia del nostre accent cultural a la ciutat, que vol dir el pla que necessitem espais per a la creació cultural. I després també li he de dir, perquè això és cert, que hi havia altres aspectes d'aquella ocupació que certament afectaven negativament. O sigui, que hi havia de tot. I, per tant, sobre l'aspecte cultural ja hi incidirem, ja hi podrem treballar. Sobre els altres els he de dir que moltes vegades sí hi ha afectacions negatives.
S'atreviria a dir que la majoria de vegades hi ha afectacions negatives? És a dir, que
l'ocupació... Jo diria que de manera negativa... creixent sí, i cal analitzar cas a cas. Jo tampoc voldria absolutament generalitzar. O sigui, no els poso tots en el mateix sac. Constato que hi ha hagut un procés de degradació. I constato que certes actuacions de determinats col·lectius no fan cap bé a la ciutat de Barcelona. No aquí, sinó això jo ho he vist en altres ciutats on hi ha corresponsals que a l'analitzar aquesta ciutat determinades imatges que aquí no li donem importància, li he de dir que des del punt de vista internacional han generat una imatge molt negativa de la ciutat i crec que a més és injusta perquè s'associa ser determinats fenòmens amb inseguretat ciutadana. Això és injust, perquè no és així.
És veritat que hi ha una crida, semblaria, internacional a algunes persones a venir a fer a Barcelona coses que potser altres llocs no poden fer. Ho dic perquè aquests de l'acampada del Sense Sostre de França han anunciat que alguns venen cap a Barcelona, fins i tot no sé si han arribat, perquè era una notícia que sentíem ahir des de París. Autoritzaran una acampada com la que hem vist a les Ribes del Sena aquests dies?
No. No, perquè justament la ciutat de Barcelona té una situació bastant diferent a la de París. Hi vaig ser fa poc, em van explicar la situació tant dels sense sostres com de la immigració regular que arriba i la situació que tenen a París. No té res a veure amb la situació a la ciutat de Barcelona ni amb les estratègies públiques que Barcelona ha pres respecte a aquests fenòmens. És a dir, nosaltres justament el 2006 hem pres una... hem inaugurat molts centres pel tractament dels sense sostres, perquè sigui l'inici d'un circuit d'inserció social. Per tant, no veig bé el que de manera automàtica algú des de París decideixi per què Barcelona. Per què Barcelona? Serà que tenim menys estructura social que altres ciutats? No hi estic. Miri, estic tan convençut de que tenim estratègies per la cohesió social que implica el tractament personalitzat dels sense sostres, que jo mantinc una tesi sobre l'espai públic que és de rigor. De rigor en defensa de l'autoritat democràtica. I si hi ha una llei municipal votada democràticament que diu una determinada cosa, jo estic per l'acompliment. Jo em crec aquestes lleis. Perquè no són lleis de menor rang que altres lleis estatals o catalanes. Allò que emana d'un Consell Plenari d'un Ajuntament és quelcom que necessitem que sigui respectat. I això ho lligo amb que la proximitat no vol dir la deixadesa de les responsabilitats. Vol dir justament el reforçament de l'autoritat democràtica. Dit això, nosaltres ens hem adreçat a col·lectius que treballen seriosament dia a dia aquests col·lectius.
Ho conec, el cas d'Arrels, per exemple.
I ens han expressat que ells no tenen res a veure això. Per tant, amb entitats que nosaltres treballem dia a dia la cohesió social, és evident que el que no cal és generar aquest espectacle que pot estar bé a París, però que aquí no té sentit. I això no vol dir no afrontar els temes de fons, que és l'habitatge i que és els processos de resolució de l'exclusió social.
Alcalde, hem d'acabar i no voldria estalviar-me alguna pregunta, com per exemple una que deriva d'una informació que llegeixo avui, i és que tothom que visqui a San Francisco, sigui habitant o sigui turista, tindrà accés wifi gratuït a internet. El que vulgui alta velocitat se la pagarà, però qualsevol persona pel sol fet d'estar a San Francisco tindrà internet per aire. S'han plantejat de fer això a Barcelona?
Ens plantegem les estratègies de que en els àmbits de les telecomunicacions, justament per poder captar nous operadors de nova economia, aquesta ciutat sigui puntera en aquestes determinades ofertes d'infraestructures no físiques, i per tant, efectivament, aquest és un dels objectius de la ciutat de Barcelona.
Pels pròxims 4 anys, sí?
Jo crec que sí.
I una última qüestió. Avui el veig als diaris amb el conseller de Governació, Joan Puigcercós, que li va donar garanties que tornarà a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per fer què? Per què la volen? Què dependrà? Què podrà decidir que ara no pugui decidir? Quins avantatges tindrà pel ciutadà la reincorporació de l'àrea metropolitana de Barcelona?
Simplificació d'administracions. L'any 87 es va eliminar la Corporació Metropolitana i es varen generar diferents institucions. Una gestiona la mobilitat, la MT. Després hi ha la M, que és la de Medi Ambient. I després hi ha la Mancomunitat. Haurem d'unificar aquests tres òrgans i, per tant, necessitem un determinat govern municipal metropolità per poder gestionar aspectes molt concrets de la ciutadania. Allò que té sentit estructurar i gestionar des d'un àmbit metropolità.
Les rondes, per exemple.
Rondes. Un determinat urbanisme de gran pinzellada. No els plans especials d'un determinat municipi, però allò que ens estructura a tots com a territori, les fronteres entre els municipis, els grans trets de l'urbanisme, i després la mobilitat, els residus, i crec que necessitaríem una estratègia per l'habitatge des del punt de vista metropolità.
Alcalde Jordi Hereu, li passo correus electrònics dels oients, sorolls de camions d'escombraries, trànsit a Gràcia, per si estan amables pugui contestar. Gràcies per haver vingut i bon dia.
Moltes gràcies.
Són les 10.